Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bona nit, són les 9 i 6 minuts, comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 163, 23è de la cinquena temporada del Nitrat i enèsim d'aquest 2018 que... Bueno, ja ens està passant per sobre de mala manera, podem dir, eh?
Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i qui s'apunti fins les 10 del vespre d'aquesta nit d'hivern prèvia del que sembla serà una nova nevada més o menys simbòlica, com la República.
Vet aquí, si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust o no, sobre el que us vingui amb bona gana, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Que són el nostre Twitter, on ens trobareu com a @radionitrat, o bé al nostre Facebook, on també estem com a Nitrat, i si no, ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-7515-87 i 93-7515-88.
I recordeu que de totes les propostes que ens feu arribar, farem sorteig d'un llibre dels Sallers Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa i que està encantada amb que no resolgueu els reptes de la setmana. Ella promociona, vosaltres no recolliu el premi.
Exacte, amb tot això farem un repàs breu de l'actualitat de l'agenda que se'ns tira a sobre. Esteu a escoltant.cat, 91.5 FM, a Ràdio de Sant Cugat. És el xivato que salta més o menys quan falla l'ordinador.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Jo estava fent de fer l'anunci i me'n vaig a comprar, eh? Mira. Exacte.
Bé, seguim. No sabem què passa. Pablo, no, cap problema, no hi passa res. L'entitat sardanista. Digues, digues.
La tècnica.
La tècnica, que fa el que
com
vol.
Com a les bones ràdios.
Exacte. No sé si escolteu, ràdios menys netes com aquestes, com a RAC1 i tal, però de tant en tant se'ls hi penja el programa i es queden en silenci absolut, és brutal.
És que un minut de silenci a la ràdio és un pecat, eh?
Se li anomena...
És molt llarg.
Moment radiofònic. Això és el que diu cada vegada el Bastet.
Sí, però què voleu que us digui,
eh? Hi ha hagut un moment, un silenci radiofònic, que dius, no, se t'ha penjat l'ordinador o t'ha fallat la cinta, però bueno.
Alguna cosa ha passat, xaval, però no em vinguis aquí...
Això és la diferència, per exemple, entre el Bastet i els que venen després, els de la competència, que quan els hi falla l'ordinador es posen a fer tonteries.
Clar.
I és, doncs...
És que el Bastet...
No hi donen cap èpica, és curiós.
No.
Aviam, Pablo?
A tota l'èpica del moment, algú ha dit, o ha introduït l'agenda, jo he llançat agenda. Però no sé si fem notícies abans.
No, si veus com està el guió posat, posa repàs de l'actualitat i de l'agenda, que se'ns tira a sobre, com un pack, saps?
És a dir, d'acord.
Va tot junt, va tot junt.
Tenim les notícies.
Sí, el guió d'avui està bé.
D'acord.
Sou conscients que aquest és el tipus de conversa que hauríem de tenir a la reunió pre o post programa. No ara, que estem en directe, que els nostres oients no n'han de fotre res.
Bueno, però bé, a ells els agrada com treballem. Veus? Per tant, sí és una manera de saber.
Això sí que és un moment radiofònic, aquí es veu com es fa la ràdio.
Exacte. No, així la fem, amb un esclop i una espardenya. Vinga, i som-hi.
Croquetes a la taula.
Com jo us estic renyant, sí, avui el nostre excel·lentíssim senyor director ens ha portat unes croquetes temeràries delicioses.
Estan molt ben fetes avui.
Sí, però bueno, no cal que els hi passem per la mà.
Estan molt ben fetes, d'acord.
Tornem a posar l'actualitat, què passa?
Vinga, som-hi.
Què és notícia?
L'entitat sardanista que ha tornat a sortir al carrer.
Aquest diumenge, la Cobla Ciutat de Granollers ha amenitzat la ballada mensual de l'entitat sardanista de Sant Cugat a la plaça d'Octavià en un dia amb gran presència de balladors i famílies que s'hi han acostat.
A més, els gausacs fan una passeta més a Barberà del Vallès.
Aquest diumenge, els castellers de Sant Cugat van ser a aquesta ciutat veïna del Vallès, acompanyats dels castellers de Sabadell, els castellers de Cornellà i els castellers d'Esplugues, on hi van descarregar el primer 2 de 7 de la temporada, amb la previsió de descarregar el primer castell de 8 aquest proper diumenge a Manresa.
Teniu alguna notícia més d'altres entitats? No m'ha donat temps, o sigui, he començat a fer el guió a 3/4, vull dir, va com va, tenim alguna notícia més? No?
No.
Doncs seguim amb la següent, perquè des de la comissió del Carnaval estan recollint opinions, valoracions i crítiques del Carnaval 2018 per poder millorar.
Podeu entrar a la web en les 3w.carnavalsantcugat.cat i respondre quins són els actes que més us han agradat o que bé que, no sé, que haguéssiu fet millor vosaltres, potser. O que ja veuràs, o que... Bé... el que tu vulguis, entra i digues el que tu vulguis.
Exacte, aquesta notícia l'anirà repetint fins que la pròpia comissió de Carnaval ens digui que hi ha prou, que hi ha rebut prou propostes i que estan abrumats per la quantitat de coses que els heu dit. Nosaltres, mentrestant, anem cap a l'agenda. Ara sí.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Més enllà del que hi ha dit que els castellers actuen a Manresa aquest diumenge amb els Trillongues de Manresa, sembla ser que l'Escola de Música ha preparat un bon tot d'activitats que estan exposades al seu Facebook, on a més hi han posat la novetat que us conviden a fer-vos socis de l'escola. L'Escola de Música és una entitat que funciona de manera altruista, pràcticament, però cada vegada ve uns professors que donen classes als seus alumnes. Aquestes setmanes hi haurà moltes activitats de l'Escola de Música, tallers... que servien per finançar també l'Escola de Música, i de veritat és que eren bastant guais, perquè els dos primers tallers eren de polifonia dels països sense estat d'Europa.
Molt bé. Per una altra banda, jo també us volia comentar que els caparrots i capgrossos d'aquí de Sant Cugat, doncs, busquen gent. Qui es vulgui apuntar ho pot fer via mail, heu de posar el vostre nom i l'edat que teniu, i ho podeu enviar tot a caparrotsdesantcugat.com, o també ho podeu fer a través del seu Facebook, que és caparrots-capgrossos de Sant Cugat, o al Twitter, caparrotsdesc, que això seria de Sant Cugat, val? Així abreviat, és doncs la manera que teniu per... Doncs si voleu formar part de la família dels caparrots d'aquí Sant Cugat, que estan buscant gent per ser una mica més nombrosos.
I els Diables, en breu, ens presentaran l'encabronada d'enguany, que caurà els dies 4, 5 i 6 de maig, i els podeu anar reservant. I encara no es pot anunciar ni colles convidades ni cartell, perquè això es farà amb roda de premsa, però sí que us anunciem que... més endavant, un cop acabat el cicle dels lleons i alguna cosa puntual que us tinc preparada, farem un repàs i seguiment de les bèsties que són convidades. Perfecte. Que són una passada.
O sigui, ja tu està. Ja ho saps i no ens ho diràs.
Hombre, evidentment, no sé.
Per què tenim un programa de ràdio?
Exacte, podríem tenir la primícia nosaltres. Què vols que et digui?
Jo donaré l'exclusiva. D'entrada dic que són bèsties molt xules i alguna d'elles... Peso campeón.
Sí?
Sí. Peso campeón.
Tenim un parell de bèsties peso campeón.
Perfecte.
De fet, hi ha hagut deliberacions sobre el recorregut per veure si les podríem fer passar adequadament. Amb això us ho he dit tot.
Mare de Déu, senyor.
I, efectivament, les tractarem aquí. De fet, estic en converses amb les diferents colles per veure si alguna d'elles la podem tenir per aquí, encara que sigui perfecte. Radiofònicament. A poder ser no aturades al lateral de l'autopista.
Sí, però...
males experiències que intentarem que no repeteixin, les de que parlin, per cert.
Els de Bellvitge igual tornen abans que s'acabi la temporada. Ahí lo dejo.
Perfecte.
Que no vinguin aquesta setmana, que sembla que neva. Recordem que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on jo, com ja us hem dit, on hi podeu demanar tota la informació, a més sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sou segur.
Doncs sí, que l'entitat sardanista us espera el curs de sardanes que fan cada dilluns al vestíbul de l'Auditori a partir de les 8 del vespre. L'esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres. A la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre. Els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre a la Canigó. I si voleu formar part de la família dels Diables, podeu trobar-los a diablesantcugat.cat.
I recordeu que els gegants els podeu veure al claustre del monestir, que si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podreu adreçar-vos al web de la coordinadora www.tradicionalsantcugat.cat.
Doncs anem cap a les bèsties, avui a veure què ens diuen.
Vinga.
Quina bèstia!
Bona nit, Marc Trevé, benvingut de nou en aquest programa. Bueno, benvingut jo, perquè vaig ser jo qui es va saltar el darrer dilluns.
Sí. Bona nit, oh, excels i magnífic senyor director.
Avui que hi ha croquetes, la pilota pot ser molt gran.
Evidentment.
Què ens portes avui?
En primer lloc, anem a desvetllar la resposta a la pregunta de la setmana passada.
Que era?
Que era en quin any i quina va ser l'autoritat que va prohibir que el lleó de Barcelona participés a les diferents processons, aduint el següent text, que era la Mar de Bonic, van resoldre que no assistís a la processó lo que era conegut per lo pare del lleó, manant-se que los que portaven el lleó no fessin els bràmols d'aquesta fera.
Ah, sí, això és el que... exacte.
Doncs la resposta, que ha quedat deserta perquè ningú ens ha respost una altra vegada, amb la qual cosa el celler dels llibres està encantadíssim.
Encantat.
Ell continua sent allò mecenes del programa, però no ha de repartir res. Va ser l'any 1771, com jo ja havia xivat en el programa anterior, i el que no vaig dir és que va ser Capitania General i la Reial Audiència qui van resoldre aquesta prohibició.
La Reial Audiència. La Reial Audiència de què?
La Reial Audiència és el que ara seria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ja m'estranyava a mi. Ja m'estranyava a mi.
Òrgan que ara tothom sap que està bastant ben moderat.
Doncs vinga, avui us porto dos lleons més.
Dos lleons. Avui tenim dos gatetes.
El segle de gatets, grossos.
Gatetes.
I començarem pel lleó de Lleida.
Teniu gats?
No.
Jo n'havia tingut, sí.
Què tal?
Molt bé. Soc fan dels gats, jo.
Jo també, però
soc molt fan de gats.
No en puc tenir.
No en pots tenir? Aquí en té al·lèrgia?
La meva parella.
Oh, same.
No, jo no, jo no he tingut mai problemes.
Doncs vinga.
Però tenim perrete.
I quan puguin tornar a tenir. De moment no.
Ara que ja ens hem buscat un bon merder, el Nacho i jo, seguim amb el lleó de Lleida. Com dèiem, és una bèstia de protocol, d'animació infantil, i surt a actuar de tant en tant amb els cavallets. Està fet de cartró, pedra i fibra de vidre, es va construir el 2008 amb un peso plomissimo de 30 quilos.
Mare de Déu, que lleugeret que és!
Obra de Sergi Herrera. Té unes mides de 2 metres amb 60 centímetres, 90 centímetres d'amplada, 2 metres amb 20 centímetres d'alçada i es carrega interiorment a sobre per 2 persones.
Dos? 30 quilos, dos?
30 quilos i 2 persones.
Oh... mare meva.
El total de components més o menys són 8 i les festes que li són pròpies són les festes de maig de la ciutat de Lleida, la festa gegantera del grup i, òbviament, les festes de Corpus.
Com no?
Per les que, per cert, el lleó de Lleida té un ball propi.
Ah.
Vale? És a dir, no hi ha ball i amb bèsties que en tenen, no. Aquesta en té una que fa específicament per Corpus. Uh-huh. Actua fora de la població i més d'aquestes bèsties i, com a curiositat, ha estat en diversos països. Ha estat a... destaquen una visita a Vitòria, s'ha passejat per tot Catalunya, ha estat a Malmö, a Suècia, i la pregunta de la setmana, a quin país de... sí, podríem dir a quin país, no cal que sigui a quina ciutat, de Sud-amèrica ha estat el lleó de Lleida. Repeteixo pregunta... quina és el país en el que, i si es pot dir a la ciutat, fantàstic, en el que el lleó de Lleida ha fet una actuació? Ja està, una pregunta senzilleta.
Recordem respostes al Twitter @radionitrat, al Facebook radionitrat també.
O per telèfon en directe, poden trucar aquí en directe.
També,
que el número era...
93 715 87 i 93 715 88.
Sempre tenen nostre tècnic de so.
I si no, us podeu presentar aquí en directe, podeu picar posant-nos un cartellet davant del vidre en els que ens podeu venir a saludar,
exacte.
O, com em faria a mi moltíssima il·lusió, per color missatger. I ja que hi som, anem a repassar la següent bèstia, que és el lleó brumot.
Brumot? Quin nom és aquest tambor?
És el lleó brumot de Gavà.
Gavà?
Sí. La fitxa de la bèstia, perquè aquesta bèstia té una llegenda xula que ara repassarem, però primer, permeteu-me que doni les dades tècniques.
Sí.
És una bèstia de foc i d'animació.
Ah, és un lleó que és bèstia de foc?
Sí, senyor.
Per tant, no és un lleó, no és de protocol?
No.
D'acord.
Està fet amb fibra de vidre, és del 1998, té un respectable pes de 65 quilos, obra de Ramon Aumades, algun constructor ja conegut d'aquesta secció, i les mides que té són d'una llargada de 2 metres amb 60 centímetres, una amplada de 2,80 i una alçada de 2,90 metres, s'entén.
Bum!
Déu-n'hi-do. Sí, és contundent. Com dèiem, llença foc per diversos punts, un total de 15 punts de foc, gens desdanyable, té 6 a la boca, 4 a les ales, perquè aquest lleó té ales, té una cua i un total de 4 repartits per la resta de la bèstia. És portat interiorment per una única persona i la colla són al voltant d'una trentena. Les festes i celebracions que li són pròpies són precisament la de Sant Pere, com nosaltres,
sí,
i la de Sant Nicasi, que és el 14 de desembre.
Quasi.
També actua fora d'aquestes...
Quin nom,
Bueno, no és el nom que li posaríeu al vostre fill. Actua fora d'aquestes... Home, li amargaríeu la vida.
Pobret!
Actua fora de població i fa intercanvis amb altres colles. Aquest és el moment publicitari de tota colla, ja ho sabeu. Doncs, bueno, hi ha una recerca i redacció que va fer en Joan Soler i Amigó al voltant de la història del lleó. És rostre i bocassa de lleó, coses que tos de drac i cua d'escorpí. Per això he volgut tractar primer el lleó de Lleida, perquè aquest s'anomena lleó, però no és exactament lleó.
D'acord.
El brumot de Gavà és un monstre terrible de figura, com bondadós i amable de cor. És una cosa que se m'ha fet molta gràcia, la descripció. Dius, ai, és mono. Et destripa, però ho fa amb una rialla i una cara antonya.
Sí, exacte.
Com mostra la llegenda, en el fons i a la fi, sempre és el bé el que venç el mal, com sol passar en aquestes històries, i bé, ens demanen que no els hi fem cas al profeta de les calamitats, que les aparences enganyen. Quan el rei Jaume II va expulsar Blanca de Centelles, la malèvola castlana d'Aremprunyà, del seu castell i va vendre la Pere Marc, el tresorer reial, Brumot i l'ambiciós fill de Blanca van jurar destruir el senyor en Jaume Marc, fill del nou senyor. Jaume va ser armat cavaller del rei Pere el Cerimoniós i va ser admès a l'ordre de cavalleria del benaventurat senyor Sant Jordi. Brumot es va convertir en bruixot i va ser admès a l'ordre de Mala Negró.
Perdona, és la millor del món, l'ordre de la Mala
Negró.
De la Mala Negró.
Com mola.
Jo ja he dit que la llegenda era interessant. Jaume va proclamar els tres senyals, el seu escut de cavaller i la seva divisa. De primer, un senyal, un cavall, de lema, noble, de segon, i la creu de Sant Jordi amb el lema gallard. I una coloma, que era el lema lleial. Ja que la coloma era el nom també de la seva estimada.
Oi.
Sí.
Coloma.
Brumot també va proclamar els seus tres senyals i la seva divisa, enfrontats als de Jaume. Contra el cavall, un lleó, i de lema, ferèstec. Contra la creu de Sant Jordi, un drac rampant, i de lema, malvat. I contra la coloma, un escorpí, i de lema, pèrfid. Vale? Ara seguiu recordant que se suposa que és el bo.
Val.
Jaume i Brumot van compartir en l'art de la poesia. Jaume va ser nomenat mestre del Gai Saber, ja sabeu que és un títol molt reconegut, i va rebre el guardó de l'Englantina d'Or i d'Argent. Mentre que Brumot, pels seus mals versos, no va mereixer sinó un car punxós. No estalvien detalls. Així que Jaume va ser nomenat pel nou rei Joan primer mantenidor dels primers jocs florals de Barcelona, mentre Brumot es concorcava d'enveja. També van voler competir en amors, però amb els seus mals versos i la seva maldat no podia ni acostar-se a Coloma. Les nits de lluna plena apareixia al cel el cavaller resplendent amb la seva creu de Sant Jordi i la coloma de Jaume i un núvol monstruós, cap de lleó, cos de drac i cua d'escorpí, tapava la lluna i enfosquia la silueta del cavaller. Tot seguit, una brisa fonia el núvol monstruós i reapareixia triomfant el cavaller. Brumot no podia mai vèncer Jaume. Malgrat això, no es rendia. Jacques Mamarck va morir i Brumot, que no vivia més que per anar contra ell, el va sobreviure, el qual va ser una autèntica dissort. A la següent nit de lluna plena, en el combat, al cel entre la figura del cavaller i el monstre Brumot, Brumot sortia vencedor.
Clar, perquè l'altre era mort, o què?
Així va ser. En lluitar cos a cos, el cavaller va ser destruït. Però en la lluita, esprit a esprit, va ser el monstre el vençut. Va resultar triomfant un Brumot amb testa de lleó, cos de drac i cua d'escorpí, però amb l'esperit noble, gallard i lleial, les tres qualitats de la divisa de Jacques Mamarck, el cavaller poeta.
Ah, per això és manyac.
D'ençà aleshores, bona colla de gabanencs i gabanenques han vist l'ombra de Brumot protegint el poble de Gravà contra pestes, guerres, invasions i dictadures. S'assembla a l'estranya figura del capitell de l'ermita de Brugers, que és una ermita que us recomano que aneu a visitar. Ara, el Brumot de Gavà participa cofoi a les cercaviles i als correfocs de les festes i, com antany, ens crida a realitzar una acció solidària en bé de la ciutat i a dedicar un breu poema a un aspecte o altre del present i el futur de Gavà. Com dèiem, el lleó Brumot és una bèstia que fusiona tres animals en un, el cap de lleó, el cos de drac i la cua d'escorpí, i el disseny de la bèstia s'inspira en el lleó de pedra que un pot veure en aquell capitell. Un lleó alat, símbol de l'evangelista Sant Marc. El lleó és una bèstia poc recurrent a l'imaginari festiu de Catalunya. Recordeu que estem fent aquest especial perquè és una de les bèsties més potents dins de l'imaginari, però de les menys representades, com ja vam comentar. I tot, perquè us en feu una idea, tant és així que en el moment en què es va estrenar aquesta bèstia, es va presentar, era el quart lleó que hi havia i l'únic d'ells que escopia foc.
Clar, és que no n'hi deuen haver gaires, no? De lleons que escupen foc.
De fet, que jo hagi vist, continua sent l'únic.
L'únic, no?
És propietat de la Companyia General de Foc, l'únic que treu foc a la boca.
Ja. Hi ha
algun que treu foc, per exemple, però diria que la boca és l'únic. El nom de Brumot, doncs, com dèiem, del mot de Brumot, prové de la unió dels mots Brugués, Mare de Déu dels Brugués, i Calamot, que és un turó que hi ha allà al costat. I fins aquí el que us volia presentar jo avui.
Molt doncs bé.
M'ha agradat molt
és un lleó,
la llegenda aquesta.
Com... Sí,
és,
no?
És molt xula. Jo, la veritat és que anava fent el seguiment i quan vaig arribar al final va ser un... Ai, doncs és bonic el concepte aquest de la fusió i com
sí.
De sobte la bèstia ha deixat de ser...
Lulenta.
Sí.
Has esmentat la figura... Perdona, no se'm deu sentir bé. Ara se'm sent millor.
Ara sí.
Sí.
Has esmentat la figura de Joan Soler i Amigó. I qui deu ser aquest home que escriu, que recupera llegendes? He anat, i és un senyor que té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 obres editades
sí.
I publicades, que van des del primer llibre del 1978, Història de Catalunya, pel poc gros.
Vinga.
A Festes Tradicionals de Catalunya.
Mm-hmm. Aquest l'he llegit i és molt interessant.
Mm-hmm. Del 1978 també. 1990, Mitologia Catalana, Enciclopèdia de la Fantasia Popular Catalana del 98.
Aquest l'estic buscant, si algú el té, si us plau, que me'l faci per arribar.
I Tradicionària Enciclopèdia de la Cultura Popular de Catalunya, que només té 10 volums.
Només? Està bé.
Sí, sí, no, és
aquest
una...
Aquest és més recent o què? Home, no, és que el Joan Soler, amigo, a veure, és tota una institució aquest bon home, eh?
Doncs sí, sí.
Jo... És tota una institució, aquest bon senyor.
He volgut destacar qui era el que havia fet la recerca i redacció perquè és una
és
persona...
És, val a dir que un dia potser hauries de dedicar un programa a aquesta gent que recull les històries de les quals després en surten les bèsties. Què et sembla?
Vinga, ordago aceptado. Busquem a veure si sóc capaç d'en sortir-me'n. Segur que me'n deixaré i ja demano disculpes de...
No, però jo t'ajudo, perquè...
No,
veig...
perquè tampoc no crec que... Aviam.
Hi ha molts noms aquí.
Exacte. I però... que quan tu entres a buscar una persona... per relació, no? Te'n surten d'altres.
Sí,
és l'avantatge.
També hi ha molta gent, com ja li vaig dedicar un petit obituari aquí en C. Teudina, que era l'anterior president de l'agrupació de bestiari, hi ha gent que ha fet molta feina entre bambalines i que no és el que figura com a autor, per tant és molt fàcil que ens oblidem de gent que hauria de ser en aquesta secció i que probablement no els arribarem a conèixer mai, cosa que és injusta perquè... sense la seva feina jo no podria fer aquesta secció ni tindríem el patrimoni cultural que tenim.
No, i molta... Jo tampoc hi haurien coses que tampoc no les podria fer sense aquesta gent que s'ha dedicat a cercar això, no? I a buscar-ho i a guardar-ho.
Per exemple, i sense anar més lluny, aquí a Sant Cugat tenim tot un seguit de gent que s'està currant el carnaval, s'està currant les gitanes...
I és que això és història viva, també, que s'haurà de recuperar.
Això és història viva, i molta d'aquesta gent que està portant aquests assajos, que està fent aquesta recerca, d'aquí 20 anys això es continuarà fent, i molts d'ells no sabran els noms de molta de la gent que ha estat fent aquesta feina. I, bueno, des d'aquest petit micròfon, a mi m'agradaria donar-los les gràcies a tots els que ho han fet abans que ells i els que ho fan ara.
Doncs, amb aquest petit homenatge improvisat que ens haguem de marcar, farem una petita pausa per la publicitat i de seguida vindrem a veure què ens explica la Beta avui. Sí. Som-hi!
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí. Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Et sona?
Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno quiero, procurades, pistas.
Les nits de Cugat.cat sonen així. En vols més? Jukebox a Cugat.cat.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega. Liscats els quatre peus, liscats els quatre peus, la burra renca fuja.
La bona gent de la Catalunya Nord ens indica que és l'hora de parlar amb la Bet i aviam de què ens parla avui, les festes tradicionals, balls, ballades...
Doncs mira, avui parlarem d'una festa que té una mica a veure amb el que vam estar parlant la setmana... Ah, no, que clar, no hi era la setmana passada.
Però vaig escoltar el programa.
És veritat, però vaig escoltar el programa. És un tema que vam parlar la setmana passada, que era la festa aquella en la qual el quart dimecres de Quaresma es feia la festa de Serra la Vella. Val? Que era una festa en la qual els nens surten pel poble a buscar... carmels, llaminadures, perquè no se'ls hi pot donar ni carn ni peix, que estem en època de Quaresma, això era abans, eh? En època de Quaresma no se'ls hi podia donar res de tot això, se'ls hi podrien donar altres coses, i era una mica un parèntesi entre els dies que portaven pobrets de dejuni i de... perquè, clar, en aquella època era com molt sagrat, això, no? Llavors era una manera de... aquest quart dimecres de Quaresma era com una mica la festa, per, sobretot pels nens. Doncs bé, avui parlarem de la festa dels nanos, però ens anem una mica més lluny, ens anem a l'altra banda.
Com de lluny?
No ens anem a la Catalunya Nord, sinó que anem cap a l'altra punta. Ens anem, bueno, ens anem a Cocentaina, d'acord?
País Valencià.
País Valencià, per això et dic que ens anem a l'altra punta.
Molt bé.
No pas al... perquè també a vegades està bé veure què ens fan una mica més avall de casa nostra, no? Que no deixa de ser casa nostra, també, però que potser en sabem menys coses perquè no hi tenim la tirada possible d'informar-nos de què passa allà. Doncs bé, una festa que, com dèiem, té en els seus orígens una societat amb un tipus d'economia agrícola i amb unes relacions socials caracteritzades per una forta diferenciació de classes. Això vol dir que, evidentment, hi havia els pobres molt pobres i els rics molt rics.
I els senyorets eren molt senyorets.
Exacte, no? Que és el que passava amb molt... amb segons quines èpoques. De fet, l'expressió de menys afavorits, tant socialment com també culturalment i econòmicament, és el nom que rebien aquests pobres que no tenien tants calés. De fet, és la festa de la tolerància, però també de l'atac a l'expressió dels altres i a la pròpia expressió. D'acord?
Com?
Aquesta festa, la festa dels nanos a Cocentaina, i ja veureu el perquè, és la festa de la tolerància, però també de l'atac a l'expressió dels altres i a la teva pròpia expressió. Després ho averiguarem, això, el perquè. Perquè aquesta frase és una mica rebuscada.
Se m'ha fet una mica el cervell papilla.
Sí, perquè és una mica com... Perdona, a veure. La festa de la tolerància, fins aquí bé, cap problema, però també de l'atac a l'expressió dels altres. O sigui, el que ataquem... El que expressen els altres, però també a la teva pròpia expressió, o sigui, a el que tu expresses, ja veuràs el per què. D'acord? S'entendrà al llarg de la festa. Situem geogràficament allò Cocentaina, perquè sàpiguem on està. Perdó, és el cap de la comarca del Comtat i té un ampli terme municipal de 378,9 quilòmetres quadrats. La distància a València és de 110 quilòmetres i a Alacant de 60 quilòmetres. Per tant, està més tocant a Alacant que no pas a València. Es comunica amb aquesta ciutat a través de la carretera i, evidentment, el tren i autobusos, etcètera, etcètera. La població actual, avui en dia, se situa al voltant dels 11.000 habitants.
Una desena part de Sant Cugat.
Exacte. Vull que tampoc tan gran no és.
No, no.
És petitet, podem dir. Comparat amb Sant Cugat, és petitet.
Xicoteta.
Doncs bé, com la setmana passada, aquesta festa se celebra a meitat de la Quaresma. Bé, estem en plena època de Quaresma, val? Sí. 21 dies després del Dimecres de Cendra. En principi, sembla que aquesta festa no té una relació directa amb el cicle agrari pel que fa a la sembra i la collita, com poden ser altres festes de primavera o bé les del mes d'agost i de setembre, festes de baremes, etc, etc. No obstant això, és bo recordar que la majoria de les festes que celebrem tenen el seu origen en el neolític i són, per tant, de vinculació agrària.
Això és bastant important, com els rituals acaben originant danses.
Exacte, no? Doncs vet aquí. Tot i que avui no parlarem d'una dansa en concret, vull dir que no és una festa de ballar, eh? També es balla, evidentment, perquè...
Sí, com a tota volia dir danses com a festes i tal.
Com a totes les festes, al final, tard o d'hora s'acaba ballant i... De fet...
Per activa o per passiva.
Exacte. No es tracta d'una festa eminentment, podem dir, d'alegria i fruïció, d'acord? Almenys en el seu origen. És més aviat una crítica davant de la impotència que proporciona la situació social i també física del lloc on s'ubica, l'antic Raval Moro de Cocentaina. D'acord? Doncs hem de situar aquesta festa que es feia en aquest antic Raval Moro. Val? Per tant, aquí ja veiem que la situació social segurament no hauria de ser gaire afavorida i la situació física doncs, ja no deixa de ser un raval, no? d'una ciutat. Ara parlem de què serien els nanos, val? Que és el que són els protagonistes d'aquesta festa. Doncs bé, són ninots de poca altura, entre 1 i 1,20 m, que van acompanyats d'uns cartells a través dels quals expressen la seva crítica o bé positiva o bé negativa. És per això que parlàvem abans de l'atac a l'expressió dels altres i a la teva pròpia expressió, d'acord? Vale. Perquè són aquests ninos que doncs porten aquests cartells a través del qual qui el posa expressa la seva crítica, que tant pot ser positiva o pot ser negativa. La festa consisteix a criticar la persona que representa el parot. En un primer moment, apareixien col·locats, penjats. Digue'ns, Marc.
Doncs opino que el Nacho és desendreçat, no acaba de culminar les tasques que es proposa.
Tot això ho estàs dient perquè vols penjar un ninot aquí a fora de la ràdio?
Bueno,
per exemple?
Si era per criticar...
Ah, d'acord.
No estem el dimecres,
no,
al mig de la
quaresma. No, estem a dilluns.
Sí, això ho agafaré com un atac molt gratuït.
I se n'acaben les croquetes, Marc. O això et passa per portar-te malament, veus?
Ara hauríeu de veure la meva cara de llàstima.
Sí, la fa, però no la veieu a la ràdio. Bé, abans, la persona que representa el Perot, podríem dir que seria la màxima autoritat en aquella època, val? I en un primer moment, aquests ninots apareixien col·locats, penjats, a la vora d'algun camí proper al poble, sense que ningú no sabés qui els havia fet ni qui els havia penjat. Per tant, arribava aquest dia i ja se sabia que a prop del poble apareixerien aquests ninos penjats amb els seus cartells corresponents, criticant, doncs, el que, o de manera positiva o de manera negativa, però mai se sabia qui ho havia fet i ni qui ho havia posat, d'acord? Actualment, clar, això ha canviat, els nanos s'exposen al mig del carrer o arrambats a les parets de les cases sota la vigilància de les persones que els han fet, val? No, no, això no vol dir que estiguin tot el dia allà controlant que ningú se l'emporti.
Sinó que saben que ha posat allà...
Ah, exacte, d'acord? Així mateix, abans tan sols podien estar exposats des de l'alba i fins a les 12 del migdia, perquè l'autoritat municipal els feia retirar. O sigui, se sabia que els podies... O sigui, si tu volies criticar algú i ho volies fer aquest dia, sabies que t'havies de llevar molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora per penjar el teu ninot al carrer.
Exacte.
D'acord? O on fos. Perquè sabies que a les 12 del migdia aquell ninot acabaria retirat. Avui dia estan fins a més enllà de les 12 de la nit i depèn de la voluntat dels autors la retirada dels ninots. O sigui, jo si vull el retiro o a l'hora que em doni la gana o el deixo. Com que això només passa un cop, un dia a l'any, doncs mira, potser decideixes que el deixes tota la nit i allà que allà es quedi. En els darrers anys han aparegut alguns nanos fets amb parts de maniquí d'aparador. Tu t'imagines, no? Allò, una... no sé, els braços o les cames o el cap. Però sembla que no han estat ben acceptats per la gent. Però és per això que continuen fent-se amb draps. O sigui, la tradició és que sempre s'havien fet amb draps, però aquestes modernitats a la gent del poble, bueno, a la gent del barri, no els ha agradat gens. Per tant, aquestes figures es continuen fent amb draps iguals. Quant a l'elaboració, cal dir que l'aportació en diners és voluntària, com també el fet de donar la roba o els materials per ajudar a fer-los. Bueno. Això vol dir que tu has de saber que el teu veí, per exemple, en vol fer un i llavors li dones, doncs, no sé,
la roba per casa o el que, no
faci exacte, que no faci servir. L'exposició dels nanos va adreçada a tots el poble en general i són nombroses les persones que durant aquest dia s'acosten a uns carrers que normalment no visiten. S'observa un canvi anímic en aquests visitants ocasionals, més s'observa també més espontaneïtat i contacte, a més d'una gran complaença quan veuen retratats els personatges i les situacions del seu poble en aquests ninots de drap. O sigui, es fan servir per escarnir, saps, aquí pertoqui, com ja és normal, l'autoritat que pertoqui. De fet, la funció de la festa, o té o la seva característica destacada, és el fet que no ha estat encara comercialitzada ni jerarquitzada de cap manera, ja que les persones que hi participen activament han mostrat sempre una gran responsabilitat i un absolut desinterès envers els premis o les distincions que sempre han rebutjat. Per tant, el que ha guanyat el seu nano ha sigut el premiat pel que sigui, aquella persona ha decidit que no volia rebre cap tipus de premi. Abans, la funció que complia era, evidentment, de criticar, advertir o manifestar una revenja. Això es feia abans. Era l'única forma d'expressió pública de que es disposava al llarg de l'any per criticar l'amo, les autoritats o qui fora, sense perill a les possibles conseqüències. Perquè, clar, evidentment, antigament no se sabia qui ho havia posat. Avui en dia, ara, perquè tu te'l penges a casa, per exemple. No? Però abans te'ls trobaves penjats per allà i no sabies qui ho havia fet. El fet és que es pot constatar que mai no hi ha hagut cap mena de represàlia per aquest motiu. Mai. Mai. Un canvi important i més actual...
Que se sàpiga.
Que se sàpiga. Potser ho ha fet algú que s'ha pres la justícia per la seva mà, no ha dit res i ha anat a veure el que tenia molt clar que havia sigut, que pues, l'havia criticat.
A passar comptes.
Clar, exacte, sí. A passar comptes, bàsicament. Un canvi important i més actual ha estat la influència de la televisió, que ha desvirtuat, podem dir en part, el sentit primigeni d'aquesta festa, ja que ha portat una temàtica forastera a la problemàtica real del poble. Que la informació és tan gran que pel que es feia servir abans, que era per criticar, no, l'amo, les autoritats o qui fos, no? Ara avui en dia pues, això ja no és igual. Es critica una mica tot en general, no? Però també, que també recriminen, és que ha anat minvant una mica la crítica a les autoritats municipals. O sigui...
Com ha sigut això?
Doncs en part potser perquè l'Ajuntament, des de fa uns anys, col·labora en algunes activitats durant aquest dia amb l'objectiu que la festa es perpetuï. I per tant, i que es pugui transmetre de generació a les generacions que pugen, les generacions de joves, que són els que l'han de continuar. Per tant, clar, si aquests ens estan ajudant a perpetuar aquesta festa, el que no farem serà allò, fotre-li clatallots, no? Perquè queda una... és lleig.
És interessant veure també això, eh?
Però jo trobo que s'hauria de continuar fent igual. És igual. A veure, ells t'ajuden, d'acord. Per què? Perquè aquesta festa s'ha de perpetuar. Sí, però ja ho estem fent de manera que ja no és com es feia abans. Perquè aquí ja ho estem canviant. No estem criticant les autoritats municipals, cosa que abans sí que es feia, no? Ja és una cosa que hem perdut. Per més que vulguem perpetuar aquesta festa, ja hem anat perdent elements pel camí, no?
Bé.
Llàstima, sí, però...
No, però m'agrada aquest punt del, que ha minvat la crítica de les autoritats municipals perquè l'Ajuntament hi posa diners.
Clar.
Això ha passat a tot arreu.
No, és que això passa a tot arreu.
És a dir, hi ha un moment en què si l'Ajuntament posa diners en alguna cosa, l'Ajuntament minva el nivell de crítica.
I que jo també penso que és una estratègia i una jugada per dir, a partir d'ara no podran dir que, no, per part de l'Ajuntament, no podran dir que jo no col·laboro amb això o no col·laboro amb allò perquè jo estic invertint, no?
Però és que aquí entrem en l'altre punt, és a dir, el fet de que inverteixis en una determinada festa i posis recursos, que em sembla bé, et dona el primer punt de dir, no em podràs criticar perquè no recolzo aquesta activitat. Però això no vol dir que no pugui agafar i criticar tota la resta
d'activitats.
I com a mode d'autocrítica, des del punt de vista de la cultura popular, si la cultura moltes vegades ha sigut un element crític amb els estaments de poder.
Sí.
I com a entitats culturals podem decidir ser apolítiques o podem decidir posicionar-nos en determinats moments. Si volem poder fer això, també ens hem d'acostumar a que està molt bé que les entitats, que els estaments de poder subvencionin la cultura, però la cultura ha de ser capaç també de buscar mecanismes d'autofinançar-se i ser crítics amb si mateixos i dir, ei, si vull poder mantenir la meva independència, bueno, hi ha vegades que t'has d'agafar i t'has de buscar tu treure les castanyes del foc per poder tenir aquesta llibertat de dir el que et vingui de gust.
Aquí, jo el que veig, no, en aquest sentit, sobretot pel que fa a aquesta festa, no? Que és una pena, perquè el sentit que tenia la festa des d'un bon inici, que era criticar, o tant de manera bona com de manera dolenta, no, el que t'envolta, les teves, no, les autoritats, el que sigui, aquí s'ha anat perdent, perquè bueno, com que l'Ajuntament doncs, ara col·labora amb aquesta festa, doncs no el criticarem.
Clar,
és una llàstima, perquè...
Jo amb això d'entrada sóc un pèl més radical, en el sentit de que si que tu col·laboris i aportis, sota el meu punt de vista, l'únic que invalida és això, és la crítica de que tu no ajudes a aquesta festa. La resta d'elements jo els puc seguir criticant. I si a tu no et ve de gust sentir-te aquestes crítiques i em fas el xantatge de dir no, doncs jo deixaré de fer-te suport en això, la meva postura seria vale, doncs moltes gràcies, no cal que recolzis això, jo et seguiré criticant perquè tu no ho recolzes, però et segueixo criticant perquè tu no acceptes l'esperit real d'aquesta festa. I l'esperit real d'aquesta festa és que una part és criticar-te a tu pels teus abusos, per les teves deixadeses o per les teves mancances o per la teva ineficàcia.
O al revés, o per les coses que has fet o pel... perquè tant podien ser coses negatives com positives, clar, podien ser les dues coses.
Anava a dir, com a element cultural, abans he destacat la crítica, també hi ha cap mena, no hauríem de tenir cap mena de pudor en dir, doncs senyors, això l'Ajuntament ho ha fet bé.
Molt bé, exacte.
I quan ho fa bé, ho fa bé. El qual no vol dir que el que ha fet malament, doncs
sí,
no ho diré perquè ho has fet.
I suposo que el fet de les coses que ha anat fent bé, suposo que això es continua dient. El que no es dirà són les coses que tu no estàs d'acord o que no s'han fet bé, no? Que era una mica el sentit o la funció que complia aquesta festa, que era crítica, advertir o manifestar l'amo, les autoritats o qui fora, no? Sense perill a possibles conseqüències, que això avui en dia suposo que deu estar igual, perquè dubto molt que es peguin. Però bueno.
Jo he sigut molt crític moltes vegades amb moltes d'aquestes coses, però el que també és veritat és que les entitats de cultura, i no parlo per cap en particular, però moltes vegades ens acostumem, en general, i parlo inclusivament, allò de, bueno, doncs si no em donen els recursos, doncs no es pot fer, i és un... No, perdona. Si no et donen els recursos,
busca'ls.
Busca't la vida i busca't patrocinadors privats o busca't una via de finançament fent tu alguna cosa. I dic inclusiu perquè a vegades, fem això. Moltes altres no. Moltes altres, vull dir, es busca la vida i per fer el brou, doncs si s'ha d'anar a pidolar, doncs es va a pidolar. I en aquest sentit, a Sant Cugat, no crec que les entitats en general no es busquin la vida. Però sí que és veritat que a vegades el món de la cultura tendeix a dir, bueno, com que no m'han donat recursos per això, depèn de com, igual se'm fa una muntanya i en lloc de fer-ho aquest any ho faig d'aquí 3 perquè, bueno, requereix molta més feina, i sí, és veritat, però també et dona la independència de poder agafar i dir el que et ve de gust.
Mm-hmm. Sí, això és veritat, això també és cert.
Per exemple, a mi em sembla meravellós que aquí a Sant Cugat el pregó del gall no se sàpiga qui l'escriu. I es podria donar la idiosincràsia posant sobre el paper que la pròpia alcaldessa hagués escrit un pregó en el que deixa de pasta de boniato des de l'alcaldia fins a tot l'Ajuntament, cosa que pel tot el pregó jo em qüestionaria que hagués estat fins al cas, però es podria donar.
Sí. Evidentment. Doncs bé, res, això, fins aquí aquesta festa que l'he trobat curiosa, més que res. Llàstima que ha sigut una festa, no?, que finalment ha acabat degenerant una miqueta i ja no té el sentit que tenia abans, però que la vaig trobar curiosa i, a més, que també era dins del marc d'aquests dies de Quaresma.
Jo et volia dir, més enllà que la festa, o sigui, merci pel treball, m'encanta anar descobrint aquestes coses.
I sí, no, genial.
Que són cultura popular viva i tal.
Sí.
Sobre això que acabes de dir, espero que no em té allà de comunista, cosa que és l'última cosa que se'm voldria, aparentar en aquesta vida. Soc anarquista. Perdó, soc carlí.
Bueno, però d'aquí 2 segons canviarà.
És a dir,
s'inclou
tot.
Quan acabis tenim guanyador de la pregunta de la setmana.
Sí, tenim guanyador. Oh, perfecte. Doncs vale, ara l'enquesta ho direm. Vull aprofitar que ens queden 2 minuts per la següent història, que seria l'enquesta. Dir, estic d'acord amb moltes reserves amb això que el fet de tenir una font de finançament propi et dona la raó per dir el que vulguis.
No, això no.
La raó no, els mitjans. La raó la tens.
No, bueno, mitjans... Vale, bueno, és igual. Que el que vindria a ser com la legitimitat, no?
No em referia a la legitimitat. Jo, per mi, la legitimitat la tens, tant si et donen els fons públics com si no te'ls donen. És a dir, vale, tu tens la legitimitat de fer la crítica. Però tal com està avui en dia el mundillo, lamentablement... si no depens de, saps que tens la llibertat per dir-ho. Si depens
de,
t'exposes a rebre pressions. Una altra cosa és si tu t'encares aquestes pressions
i
tires
igual
milles o et plegues. Però si no depens d'ells, segur que no tindràs les pressions.
És un debat que porta molta més estona i que requereix un dia. I l'hem de sumar a la llista de debats que no sé quan el podrem fer, perquè anem de temps com anem de temps i se'ns tirarà a sobre tot el que vingui a sobre. Però...
Sí.
Si una entitat o qualsevol forma d'expressió de cultura popular s'ha de veure afectada per on venen els seus diners per fer o no fer una altra cosa, allò ja no és cultura popular.
crec que no m'he expressat correctament, adequadament. És a dir, amb això que acabes de dir et dono tot el suport
sí,
del món.
Sí, però vull anar una mica més al fons. És a dir, jo crec que cap entitat de cultura popular hauria de dependre de diners privats.
Perquè jo també penso com tu, eh?
Al cap de la fi, quan considerem un fet cultura popular i tradicional d'un lloc...
És perquè
és de la gent. I la gent, per una via o per una altra, sempre acaba pagant un impost. Si ho mirem des d'una perspectiva mercantilista purament...
No, però si ho mirem des d'aquest punt de vista, és completament cert, això. Vull dir que...
Vale.
Però llavors, per mi també és important, això que tu dius.
Ara ja ens estem excedint de temps, eh? Però...
Sí.
Crec que limitar-se al tema dels diners és raro.
Ah, no, sí, clar. Vull dir, l'opinió que donat és una opinió molt simplista, molt ràpida, i com tu dius, donaria per molt debat i molts matisos.
Però és que aquí hem vist l'exemple.
Sobre el pla ideal, estic completament d'acord amb tu que això hauria de ser així. Però com que els poders públics o els diners públics moltes vegades són pomes emmetzinades, com l'exemple que acabem de veure,
sí,
a vegades dius... pràcticament t'acabes trobant amb la solució d'haver de buscar altres alternatives, el qual no vol dir que em sembli un model que sigui el desitjable per la cultura popular.
I que tampoc moltes vegades tampoc no ho aconsegueixes, eh? Ojo, perquè la cultura popular tampoc és quelcom que la gent s'hi tiri al damunt i es baralli per poder subvencionar, eh? Que ja sabem com funciona això. Però bueno, de tota manera, aquí tenim la prova, eh? La festa aquesta que jo us he portat avui, la festa aquesta dels nanos, és una prova de que finalment, no? Això ha acabat, doncs... d'una manera diferent a la que era.
Exacte, doncs si us sembla bé, anem a l'enquesta que tenim un anunci. Vinga, som-hi.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
En aquest espai us convidem, com sempre, a seguir explicant-nos tot allò que creu convenient, com per exemple...
Doncs que ens podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia i que, si responeu a la pregunta de la setmana, tindreu opció a guanyar un llibre bestial, cortesia del Celler dels Llibres, que aquesta setmana... Per respondre a la pregunta, recordem, quin era el país de Sud-amèrica i a poder ser la ciutat que havia visitat l'Àliga del Lleó de Lleida?
Jo ho sabia.
Doncs la Marta Vilardebó, una de les nostres oients de Mollet del Vallès, uah, ens ha respost per Twitter, encertadament,
molt bé,
Medellín, Colòmbia.
Sí, molt bé, has vist?
Que bona!
Per tant, pot passar a recollir el seu llibre, oli, cortesia dels seus llibres, que avisarem ara quan s'acabi el programa del nom de la guanyadora.
O si no, li enviem.
Li podem fer arribar, sense cap mena
de problema. Funciona. De fet, d'aquí a Mollet jo crec que hi ha alguna...
El Colom Missatger!
Enviarem el Colom Missatger!
Exacte!
El Colom Missatger! Ja està, ja ho tenim!
Vaja, tontos! Bueno, doncs això, que ens ho podeu escriure, si teniu més històries... Doncs,
ja ho sabeu, al facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat, o bé per Colom Missatger a Plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat, home!
Que aquesta setmana estarà ocupat anant i tornant de Mollet.
Exacte! Doncs vinga, que marxem!
I arribem al final del 23è programa de la cinquena temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, sobretot, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible a David Porqueres, en Marc Travé, en Jordi Mateu a la distància, el Pablo del Canto a les vies de so i jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha parlat fins ara. Nosaltres marxem, seguint amb el que ens toca, us esperem el proper dilluns, mateixa hora. Aiam! El tema és que dilluns que ve, en principi, comença la Setmana Santa. Però hi ha un altre tema. Vosaltres treballeu dilluns que ve?
Sí.
Sí.
Tu treballes dilluns que ve, Pablo?
No.
Wow.
Opa. Oh, no tenim...
Què vol dir això? Que estàs fora?
No.
Ah! Vale, vols aprofitar els nostres dies de vacances per finir?
Sí.
Vale, doncs el dilluns que hi haurà programa. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.